l'Info Migdia.
Bon dia de nou, és dimecres 31 de gener del 2018. Arrenquem a aquesta hora una nova edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Us parlem Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri. Avancem continguts en titulars. Data confirmada per a una nova edició del Tas de Vins Solidari que l'ONG Vi per Vida organitza arreu de Catalunya i que en els últims anys també s'ha fet aquí a Calella. Serà el diumenge 25 de febrer a la tarda a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri i els diners que recaptin aniran destinats a finançar els programes d'investigació sobre la metàstasi del càncer que realitza l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.
L'equip que dirigeix Roger Gomis de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona és el que ha identificat la proteïna que permet frenar la metàstasi en els càncers de mama. Avui a l'Info Migdia parlarem amb ell d'això i de la importància de les iniciatives solidàries per institucions com la seva.
En els pròxims dies tornaran a funcionar correctament els dos rellotges del campanar de l'església.
Un d'ells fa dies que no marca l'hora per un problema en el motor de les agulles. El responsable de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, mossèn Cinto Busquet, ha dit que s'hi està posant solució.
I la confraria de Setmana Santa de Calella ha confirmat nou recorregut per la processó del silenci de la llum del pròxim 30 de març. El seu president ha dit aquest matí al programa La Ciutat que s'allargarà uns carrers més.
I ha fet una crida per sumar nous portadors que han de ser socis de la confraria. L'objectiu és tenir-ne prous per poder treure la figura gran del Crist a la creu.
I Calella prendrà el relleu a Sant Cugat aquest dissabte com a ciutat del bàsquet català. Es farà la cerimònia del traspàs, serà a la població vallesana, segons ha confirmat el consistori, que preveu també l'assistència de l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini.
A partir de dissabte podrà arrencar la programació commemorativa de l'efemèride que ha dissenyat el Club de Bàsquet Calella i que en farà una presentació pública.
Ja hi ha data per la que serà la sisena edició del Tas de Vins Solidari per la investigació sobre la metàstasi del càncer per recaptar diners i finançar el programa específic que desenvolupa l'Institut de Recerca Biomèdica que hi ha a Barcelona. Serà el diumenge 25 de febrer, d'aquí a un mes mal comptat, doncs, a les 6 de la tarda a la fàbrica Llobet Guri, a la sala polivalent. El donatiu serà per mitjà de la compra d'entrades, al preu de 5 euros, que estaran disponibles al portal Tiquetea, però també en diverses botigues de Calella. Fa una setmana, molts mitjans es feien ressò dels resultats d'una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de l'IRB que ha permès identificar una proteïna que manté adormides les cèl·lules metastàsiques del càncer de mama. Una investigació dirigida per Roger Gomis. Bon dia, a qui saludem i li donem la benvinguda a Ràdio Calella Televisió.
Bon dia.
Ho hem explicat bé, això, aquesta proteïna, la que rep el nom de MSK1, frena la metàstasi?
Bàsicament ho has explicat bé. Aquesta és la visió o el dibuix general de la funció que fa aquesta proteïna. El que hem vist nosaltres, el que hem trobat investigant al laboratori, inicialment amb models animals, després validant-ho amb mostres de pacients i finalment doncs, elaborant a nivell de laboratori el mecanisme molecular, és que aquesta proteïna MSK permet diferenciar aquells tumors de càncer de mama que són hormonodependents, que són la majoria, entre els que faran la metàstasi aviat, en el temps, és a dir, un període de 3 a 5 anys, d'aquells que la faran més tard, al voltant doncs, dels 10, 15, inclús 20 anys, després de que el tumor primari ha estat eliminat.
Mm-hmm. I per què ho han centrat en la metàstasi del càncer de mama?
Bàsicament, el càncer de mama, perquè és un dels càncers prevalents, al igual que la pròstata, i pensem, o és un dels càncers on hem vist de manera més clara doncs que tot el coneixement que s'ha anat desenvolupant en relació al tumor primari ha permès avançar molt, és a dir, en 30 anys la supervivència d'aquests pacients ha passat de ser del voltant d'un 50% a ser del 80%, 85% en el nostre país, però el que ens adonem és que aquest 15% que ens queda, que malauradament no van bé, doncs no van bé perquè el que els acaba doncs, portant pel mal camí és el fet de que el tumor reapareix i reapareix no en el lloc on s'havia originat, sinó en un teixit distant. I això és una reaparició en forma de metàstasi. De tal manera que si el que volem és millorar la supervivència d'aquests pacients, d'aquest últim grup, pel qual en aquest moment tenim poques opcions, el primer que cal fer és entendre les bases moleculars del procés. Dit d'una altra manera, si tu vols arreglar un cotxe, si vols arreglar el motor d'un cotxe, el primer que has de fer és entendre el mapa del motor, no? És a dir, com funciona el motor, qui es connecta amb què, si el cilindre va amb la bugia, si el radiador és primer o és després dels cilindres, etc. Perquè si no coneixes ni les peces ni la seva arquitectura, difícilment podràs mai solucionar-ho o trobar mecanismes per tal de frenar-ho.
Què significa, quin procés i quan es podria aplicar aquests resultats i utilitzar-los en persones i aprofitar, no?, aquests descobriments per justament atacar aquest 15% del que vostè ens feia referència?
Doncs per començar, a veure, en el món de la recerca, el que coneixem com a investigació i desenvolupament, és un món complex i, com el seu propi nom diu, es defineix en dues fases. La primera és la investigació, que bàsicament consisteix en el que parlàvem fins ara, no? En entendre el motor, entendre les bases del que succeeix. I, posteriorment, el que és el context del desenvolupament, és el transformar aquell coneixement en unes eines que ens permetin, doncs, solucionar el problema, arreglar el motor o poder fer servir opcions o alternatives que ens permetin, doncs, que el motor duri més o, en aquest cas, doncs, que la metàstasi no aparegui o aparegui molt tard en el temps. Com arribem aquí? Doncs, bueno, un treball bàsic, que nosaltres diem al laboratori, amb models experimentals, entre ells s'inclouen models, doncs, animals, perquè al final el càncer no és una cosa que succeeixi només en una cèl·lula, sinó que és una cosa que succeeix en un organisme i les relacions entre les cèl·lules transformades o cancerígenes i el seu entorn és molt important. Això ho fem a nivell d'aquest laboratori, com us comentava. També a nivell de laboratori ja busquem mostres de pacients per veure fins a quin punt allò que nosaltres fem amb uns models limitats es pot generalitzar, és a dir, és real, succeeix en els pacients i no només en el nostre laboratori, i eventualment aprofunditzem una altra vegada en els models experimentals. Una vegada hem completat aquesta fase, cap a on anem, no? Perquè això es transformi, doncs, en una realitat del pacient, doncs cap a la fase que comentàvem del desenvolupament. Primer, cal entendre quina aplicació clínica li volem donar a la troballa. Nosaltres en aquests moments en visualitzem dues. Una és a nivell prognòstic, és a dir, poder oferir informació als oncòlegs quan han de dissenyar els tractaments o el seguiment dels pacients, perquè nosaltres podem, amb el tumor primari, visualitzar els nivells d'aquesta proteïna i, si els nivells d'aquesta proteïna són baixos, sabem que aquests pacients faran la metàstasi molt aviat. Si això ho combinem amb altra informació que té l'oncòleg, procedent, doncs, de les mostres patològiques, de les biòpsies, doncs que el tumor és gran, és un tumor desdiferenciat, que prolifera molt ràpid, etc., doncs és probable que aquest pacient faci una recaiguda, metàstasis, i a més, si no té proteïna d'aquesta MSK, és probable que la faci aviat, i per tant això pot ajudar l'oncòleg per fer un seguiment més exhaustiu. I en el càncer hem après que quan abans detectem, millor, més probabilitats de supervivència. I en aquest cas, per desenvolupar, el que necessitem és transformar les nostres eines de laboratori per trobar o per mesurar els nivells d'aquesta proteïna amb unes eines, doncs, que es puguin explotar a nivell hospitalari, que funcionin igual a Barcelona, que poden funcionar a Lleida, a Girona, o que podrien funcionar, doncs, a l'Hospital de Calella, i que, a més a més, ho facin, doncs, de manera molt robusta i estandarditzada. I una vegada tinguem aquestes eines, aleshores fer un assaig clínic per demostrar que realment hi ha una utilitat clínica, tal i com anticipem en aquests moments. Això seria una opció. I l'altra opció és, doncs, bueno, que al final no cal ser un geni, no? Si tu has entès el mecanisme, en aquest cas, que frena les metàstasis, no les cura, però que sí que les alenteix en el temps, és a dir, que actua com una llosa sobre el procés de metàstasis, doncs, bueno, no cal ser un geni per entendre que si la proteïna aquesta actua com a llosa, home, per què no la copiem, no? Perquè si la poguéssim copiar, seríem capaços d'introduir en els pacients un compost químic o farmacèutic que bàsicament el que fes és induir en aquests pacients que les metàstasis quedessin adormides, no? Si els reinstauraríem el fre una altra vegada i les faríem que aquestes metàstasis apareguessin més tard. I al final, doncs, bueno, si la metàstasi de tornar al cap de 15 o 20 anys que el tumor primari s'ha eliminat, doncs, home, 20 anys amb una malaltia asimptomàtica residual, és a dir, que no té símptomes clínics, que no suposa cap alteració per la vida del pacient, etc., doncs, home, és un esdeveniment més que significatiu. No? Avui, i amb això és amb el que treballem. ara mateix.
Avui en parlem a l'Info Migdia d'aquesta investigació dels resultats que ha obtingut l'equip de Roger Gomis, aprofitant que ja hi ha data, ho dèiem al principi, el pròxim tast de vins Vi per Vida, perquè els nostres oients sàpiguen on van a parar el donatiu que fan amb la compra de les entrades i quins fruits se n'obtenen, perquè sense aquest tipus de contribucions, sense aquesta via de finançament, no sé si el seu treball seria molt més restringit.
Efectivament. Per desgràcia, avui en dia, doncs, girem la truita, no? Com si diguéssim. Nosaltres, per fer la recerca, la investigació, sobretot aquesta més fonamental, bàsicament necessitem recursos. I necessitem recursos que venen o provenen de dos fonts. Un són recursos públics i d'altre és gent que entén o que confia que només a través del coneixement serem capaços de millorar la nostra qualitat de vida. Pel que fa a la part de desenvolupament, la que parlàvem després, el com transformar doncs, tot aquest coneixement en una aplicació, aquí sí que ja hi ha un interès més real doncs, per part de la indústria, perquè doncs, hi ha la possibilitat doncs, de fer retorns importants amb el desenvolupament d'aquests potencials fàrmacs.
Indústria farmacèutica.
Correcte, farmacèutica, inversors, etcètera. Tanmateix, cal destacar que per la part inicial, és a dir, aquesta d'investigació d'aprofundiment, els recursos provenen doncs, d'entitats públiques o bé de donants privats. I com és ben conegut en aquests moments, a casa nostra, malauradament, doncs, el sector públic passa uns moments complexos, convulsos, i per tant doncs, que els nostres fons s'estan veient doncs, restringits. A partir d'aquí, si el que volem és aportar coneixement que realment canviï la manera en com entenem avui en dia el càncer, o en aquest cas la metàstasi, és obvi que ens calen recursos per competir a nivell mundial. I aquesta competència a nivell mundial, doncs, diguem-ne que en altres contextos, doncs aquestes restriccions de crisi no existeixen. I per tant, doncs, nosaltres a vegades se'ns fa complicat. És en aquest context on accions com la Vi per Vida realment són significatives. I a vegades la gent pot pensar, però això és una petita aportació. Bueno, però de petites aportacions, al final en fas una molt gran. I per tant, des d'aquí agrair a tota la gent que promou el Vi per Vida, perquè doncs, bueno, nosaltres a dintre de l'institut tenim projectes finançats per les donacions de Vi per Vida, agrair també a l'Ajuntament de Calella que ajuda en aquest cas a Vi per Vida, i sobretot agrair a la gent de Calella i gent que no és de Calella però que ve a Calella pel Vi per Vida, doncs perquè amb la seva participació i amb la seva, doncs, si et vols passar una estona doncs, agradable, fent un tast de vins, etc., fan una acció doncs, que almenys per nosaltres és més que significativa i que pensem que, potser no a curt plaç, però sí a mitjà o a llarg termini, tindrà un retorn no només en termes d'investigació, sinó també en termes d'una millora de qualitat de salut per ells mateixos.
Animem doncs a tots els calallencs i també a no calallencs que omplin la sala de la fàbrica Llobet Guri el pròxim 25 de febrer. Ara dèiem fora de micròfon, senyor Roger Gomis, que ja ha vingut a Calella en una edició del tast de vins.
Sí, efectivament. Sí. Fa 2 anys vaig ser aquí a Calella i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. I per tant, recomano a tothom que s'animi. Més enllà del que parlàvem ara, de que doncs hi ha una finalitat última que a mi em sembla admirable i que crec que socialment diu molt de tots aquells que hi participen, perquè a més és una activitat divertida i un s'ho passa bé. I doncs, bueno, en aquest sentit us animaria a tots a participar-hi.
Maridatge perfecte de solidaritat amb cultura del vi, oi?
Exacte.
Doncs vinga, acabarem aquesta entrevista fent una mica de repàs perquè la nostra audiència ho sàpiga on es poden comprar aquestes entrades, dèiem al portal Tiquetea, però també a Fruits Secs Tolsà, Sapore d'Itàlia, també al restaurant Diagonal, en aquest cas de Pineda, i a l'Institut Bisbe Sivilla d'aquí de la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies pel seu temps, Roger Gomis, per voler-nos apropar una mica més i d'una forma molt didàctica doncs, els resultats d'aquest estudi que esperem doncs, donin els seus fruits en aquesta lluita que tenen contra la metàstasi del càncer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i gràcies a Calella per la vostra ajuda. Adéu-siau.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Mig minut i seran 3:15 i parlant de l'hora hem de dir que s'ha espatllat un dels rellotges del campanar de l'església parroquial. El responsable de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau ha confirmat que en els pròxims dies es canviarà la maquinària, però dels dos rellotges. No funciona, però només un, el que dona al carrer Bruguera, que ja fa dies que no marca l'hora.
El canvi dels motors de l'esfera té un pressupost de 2.000 euros. Mossèn Cinto Busquet ha explicat que la maquinària dels dos rellotges és independent a la del repic de les campanes, que sí està funcionant correctament.
I la confraria de la Setmana Santa de Calella allargarà el recorregut de la processó. Es farà una volta més gran pels carrers pròxims a la parròquia en la segona edició d'aquesta recuperada processó de la Setmana Santa. El president de la confraria ha fet una crida per sumar nous portadors que han de ser socis de l'entitat i així poder treure el pas gran del Crist a la Creu, que pesa aproximadament uns 90 quilos.
Jordi Martí ha donat detalls del nou recorregut aquest matí al programa La Ciutat.
L'any passat a la Creu sí que hi havia 5 o 6 persones. En el Crist Ascent era portat per 8, però a part de la gent que va al seu costat. La Mare de Déu, que va tirar amb carro, era tirada per 4 persones, també. A part de les senyores que anaven al seu costat, també. I el Petó de Jesús també seria amb un carro i les 4 persones tirant, més la gent que va al costat. Més o menys comptem uns 30 persones per pas.
Aquest era Jordi Martí, el president de la confraria de la Setmana Santa de Calella, explicant doncs, quina quantitat de portadors necessiten per fer una processó com la que està prevista aquí el pròxim 30 de març. Explicava que necessiten més portadors aquest any. Ser soci, com dèiem, és un requisit imprescindible. L'objectiu és poder aconseguir treure la figura gran del Crist a la creu. En tot cas, Martí sí que ha donat detalls, ara sí el podem escoltar, del recorregut a la processó d'aquest any.
Serà més o menys el mateix, sortint del portal gran de l'església, baixar al carrer Romaní, església, després baixar pel carrer Batlle, fins al carrer Jovara,
sí.
I la diferència que hi ha després és, en vez de pujar pel carrer Escoles Pies, tiraríem fins al carrer Colón. Pujaríem fins al carrer de la Riera, al carrer de la Riera fins a la plaça de l'Ajuntament, al carrer i després ja cap a l'església.
La confraria de Setmana Santa de Calella compta amb un centenar de socis, tot i la seva recent creació. El preu és de 10 euros anuals i, com que no tenen local, la ferreteria Gallard fa de seu social. Asseguren tenir una molt bona entesa amb mossèn Cinto Busquet, que, diuen, els va animar a recuperar la processó i fer-la seguint la tradició catalana. Treballen perquè la de Calella arribi a ser, en el futur, una de les més importants del Maresme.
Ens agradaria que fos una de les professions del Maresme importants. Ara que hi ha les de Mataró, em sembla que la Mataró és una de les importants, i bé, ens agradaria que fos una cosa que fos important. Però aniríem treballant per anar-ho fent més gran cada vegada. Sí, la Mataró, tot i amb els romans, també tenen molts de romans, i són molts anys ja. Els de Mataró en fan bastantes.
El president de la confraria de Setmana Santa ha explicat que han iniciat converses amb l'Escola de Música de Can Llobet perquè la processó estigui acompanyada de música en directe.
Una processó que aquest any traurà 4 figures. Els 3 passos que es van treure en processó la Setmana Santa passada eren el Crist a la Creu, la Verge dels Dolors i el Crist Jacent. Aquest any se n'hi sumarà un quart, el Petó de Judes. Altres informacions, en aquest cas d'interès públic, de servei públic, diversos talls de carrer afectaran Calella durant els propers dies i tots ells motivats per les obres del carrer Bruguera. Els dies 1 i 2 de febrer, a partir de demà, doncs, es començarà a remodelar la cruïlla del carrer Ànimes, motiu pel qual hi haurà talls intermitents que afectaran el carrer Ànimes entre Jovara i Bruguera, però també Bruguera i Sant Antoni. El carrer Bruguera entre Ànimes i Sant Pere.
Del 5 al 7 de febrer, la cruïlla amb Ànimes quedarà tancada a les 24 hores i es prohibirà l'estacionament als 3 trams de carrer. L'Ajuntament senyalitzarà per on han d'entrar i sortir els veïns que tenen guals.
107.9 FM.
Moltes vegades penses, els he de revisar, però quan fa que no revises els teus pneumàtics? Vine ja al servei postvent de Peugeot i te'ls revisarem. I si necessites canviar-los, et fem un 70% de descompte en el canvi del segon pneumàtic. Calcula el preu dels teus pneumàtics a pneumaticspeugeot.com. Servei postvent de Peugeot. Keep the motion.
Peugeot Pineda Autoteller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotellersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
Miller Calella, per a tota la família. Petit i gran electrodomèstic, telefonia, climatització, informàtica, imatge i so. Milar Calella, primeres marques en electrodomèstics i electrònica de consum de qualitat, professionalitat, assessorament tècnic i productes d'eficiència energètica. Milar Calella, Rierany dels Frares 93, telèfon 93 766 1771. Milar Calella, per a tota la família.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocalellatv.
10 minuts i les dues, continuem amb el relat de les notícies d'avui dimecres 31 de gener aquí a Ràdio Calella Televisió. L'Institut Català de la Salut recomana a les dones que es vulguin quedar embarassades que facin una visita a les llevadores per consultar el seu estat de salut i procurar que la gestació es desenvolupi en les millors condicions possibles.
Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, la cap de llevadores, Ángeles Añaños, ha remarcat la seva importància.
Esta visita es importante porque da una información que puede ayudar a tener un buen estado de salud antes de quedarse embarazada. Generalmente las mujeres cuando llegan a la consulta llegan ya embarazadas y hay recomendaciones que serían importantes haberlas tenido en cuenta antes. Por este motivo esta visita se ha puesto en marcha en algunos centros.
Añaños ha avançat a Ràdio Calella Televisió que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva està desenvolupant una pàgina web informativa en la que també es podran fer consultes virtuals sobre la salut de la dona. Añaños afirma que la pàgina web estarà disponible en breu.
Estamos trabajando para poner en marcha, que en breve se pondrá, una web en la que las mujeres podrán encontrar información sobre todo lo relacionado a la salud de la mujer, tanto a nivel ginecológico como obstétrico del embarazo. Es una web informativa, pero tendrá un apartado de consultas para poder, bueno, pues hacer algún tipo de consulta que podrá ser contestada por los profesionales de la corporación.
La cap de llevadores ha donat una sèrie de consells per totes aquelles dones que estiguin pensant en ser mares. Cuidar l'alimentació, fer esport i deixar de consumir substàncies tòxiques, com tabac o alcohol, són les pràctiques essencials.
Me daría el consejo de que si está consumiendo pues algún tipo de tóxico, si es fumadora, si toma alcohol, pues que deje de consumir este tóxico, por supuesto si es cualquier otro tipo de droga también, y la alimentación sana para que no falten nutrientes, para que el organismo de esa mujer tenga las reservas suficientes de todo tipo para formar esa nueva vida. Y el ejercicio, porque es básico, porque si no hacemos ejercicio nuestro organismo no funciona igual de bien y no nos sentimos igual de bien. La parte emocional de apoyo de la familia, de la sociedad, es también muy importante.
Añaños assegura que seguint aquests consells s'arriba a l'embaràs en les millors condicions possibles.
I altres qüestions d'àmbit comarcal. El Consell Comarcal del Maresme ha contractat 44 persones gràcies al programa Treball i Formació adreçat a fomentar la inserció laboral de persones a l'atur, amb dificultats també per accedir al mercat de treball. 13 d'ells han començat a treballar en diferents serveis de l'ens supramunicipal, la resta en 21 ajuntaments de la comarca, entre els quals no hi figura el de Calella. Tots ells rebran, a més, formació per millorar la seva ocupabilitat.
Formació que anirà lligada al seu perfil professional i oscil·larà entre les 35 i les 120 hores de durada. Desenvoluparan feines en àmbits com auxiliar d'administració o peonatges de construcció, jardineria, pintura i neteja. 13 dels 44 contractats treballaran en serveis del Consell Comarcal i de l'Arxiu Comarcal. La resta d'ajuntaments com Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Palafolls o Sant Iscle i Sant Cebrià de Vallalta. 26 tindran feina per un temps de 12 mesos i 18 contractes són de 6 mesos.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
A Mataró continua la polèmica per la instal·lació d'uns macroprostíbuls al polígon del Pla d'en Boet. El govern municipal assegura que no s'han concedit les llicències d'obres necessàries per començar les obres i adverteix que no es renovarà perquè el sector urbanístic en qüestió està en procés de reforma quant als seus usos recreatius.
Tot i això, el promotor dels macroprostíbuls ha anunciat l'inici de les obres emparant-se en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que el passat mes de novembre li va donar la raó. Li ha donat resposta a la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Mataró, Núria Moreno. En l'actualitat doncs, no disposa de llicència d'obres, el que té una llicència d'activitats que, com bé sabeu, per sentència doncs, van donar com no caducada, però no té una llicència d'obres. I, per tant, ara per ara el que existeix és, a més, doncs, una suspensió en quant a tema de concessió de llicències d'obres. Estem treballant també el pla d'usos de polígons en quant a, per al tema de la reactivació de l'activitat econòmica en els polígons i que doncs, a data d'avui doncs, no és possible poder doncs, demanar una llicència perquè no es podria concedir.
La suspensió de llicències aprovada per l'Ajuntament el passat mes de juliol arran d'aquesta modificació del pla d'usos és per un any. Aquest afer provoca d'altres reaccions a la capital del Maresme. El grup municipal de CiU ha assegurat que pressionarà el govern municipal perquè eviti l'arribada dels macroprostíbuls. Escoltem la regidora de CiU a Mataró, Núria Calpe.
Entenem que no procedeix i que en cap cas tenen autorització per construir cap edifici, amb la qual nosaltres el que exigirem en el govern és que mantinguin aquesta posició que va ser unitària de tots els grups polítics de l'Ajuntament.
En cas que el promotor decideixi iniciar les obres el dia 12, tal i com manifesta el seu comunicat, l'Ajuntament afirma que prendrà les mesures que marqui la normativa d'obligat compliment.
I ara els esports. Calella serà aquest dissabte ja oficialment Ciutat del Bàsquet Català 2018. Prendrà el relleu a Sant Cugat en una cerimònia que es farà a la població vallesana que inclourà activitats esportives i d'exhibició. Hi ha prevista l'assistència de l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini.
Serà l'acte protocolari del traspàs del títol a Calella. Segons ha confirmat el consistori santcugatenc, començarà a 11:15 al pavelló 3 de la ZEM Rambla del Celler, amb l'actuació d'un grup amb habilitats especials de bàsquet que faran un taller amb jugadores alevines i un espectacle d'acrobàcies i esmaixades. Després es jugaran partits entre esportistes de la Unió Esportiva Sant Cugat i del Cubàsquet Sant Cugat, dues entitats que s'han implicat en la Ciutat del Bàsquet Català del 2017. Al migdia hi haurà els parlaments amb les intervencions de les batllesses de les dues ciutats que es faran el relleu, a més del president de la Federació Catalana de Bàsquetbol, Joan Fa. Amb aquest acte arrencarà l'any de Calella com a Ciutat del Bàsquet Català. El Club Bàsquet Calella té previst fer una presentació pública del programa d'activitats que impulsarà durant el 2018.
Una celebració que també serà present al videomapping de la inauguració del Festimatge d'aquest 2018.
Fotofilm Calella ha confirmat que la designació de Ciutat del Bàsquet Català 2018 serà present a l'espectacle audiovisual que donarà inici al Festimatge el 7 d'abril. El videomapping projectat a la façana de l'Ajuntament Vell inclourà unes pinzellades de l'esdeveniment, segons es confirma firma l'últim número de la revista Portaveu.
I abans de la previsió meteorològica, direm que Calella ha sigut l'escenari d'una de les sessions del programa de passejades per la gent gran de la Diputació de Barcelona. Un centenar de persones han participat i han participat fent una excursió a peu per espais de la ciutat, visitant llocs com la fàbrica, el Parc del Mau, el Far o el Passeig.
Les excursions estan adaptades als seus participants, al col·lectiu de la gent gran, amb recorreguts suaus i assequibles, amb distàncies no superiors als 8 quilòmetres i de fins a 4 hores de durada. L'objectiu és fomentar l'esport amb excursions per la natura. La propera sortida serà a l'Hospitalet de Llobregat el 14 de març.
Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Acabem amb el temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Previsió amb Quim Serra. Quim, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Estem tenint una jornada molt tranquil·la. Aquest matí ha dominat el sol i aquesta tarda no serà l'excepció. Això sí, el vent girarà cap a Garbí, indica el canvi de temps que esperem de cara a demà. De moment avui amb unes temperatures que continuen agradables, però demà baixaran de forma clara i és que ens passarà una línia frontal que, tot i que al matí a primeres hores encara ens permetrà veure una miqueta el sol ràpidament tapar el cel i durant el migdia i la tarda, sobretot, esperem precipitacions que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions de 10, com a molt, 15 litres per metre quadrat. Tampoc esperem que siguin molt importants, però no es descarta algun xàfec puntualment amb calamar-se. A conseqüència d'aquest important descens de temperatures que tindrem al llarg del dia. De fet, les mínimes es produiran a darrera hora de la jornada en comptes de la matinada, que és el que acostuma a passar habitualment. Els vents de cara a demà seran més aviat fluixos, com molt lleugerament moderats, amb moment de ruixat i de direcció variable, mentre que la situació marítima estarà dominada pel marejol a mar de fons a tota la costa maresmenca.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Acabem. Tornarem demà nosaltres a la mateixa hora. Actualització de les notícies, això sí, al llarg d'aquesta tarda aquí al 107.9 de la FM, radiocalellatv.cat. Ara us deixem amb les notícies en xarxa. Fins demà. Adéu-siau.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.